Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics, amigues, tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatre de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku i la tanka com a disciplines japoneses. I així podem, a l'abast de les noves generacions, aquest projecte cultural especialment en disciplines de haiku i tanka, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa, i a la mida que puguem amb altres idiomes. En aquest programa, és una plataforma cultural per a potenciar els Premis Literaris Grau Miró, amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-los els dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22, dissabte a les 20, a les 14 hores, diumenge a les 11 del matí, i recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen gairebé tots: Susana Domènech, Mihoko Sugita, Silvia Castro, Sebastián Ruiz i Joan Ignasi Elias, que ja fa molt temps que no podia venir per aquí. O sigui, benvingut. El nostre agraïment a Jordi Domènech i al tècnic de la ràdio que ens atenen i fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, amics, tornem ja a engegar amb un dia que la temperatura ja és per anar amb màniga curta, i aquí la ràdio, ja sembla una sauna.
Sí,
però bé, ja. Els altres dies sempre ens queixàvem de que feia fred, però ara, com sempre, ens hem de queixar alguna cosa i fa calor. Doncs bé, això, la vida és així. Bé, avui partirem d'aquest programa en dues parts, farem una mitja part i després, ara, continuarem amb el nostre habitual programa, perquè després entrarem a parlar una mica de l'Express d'Art, que és un projecte que es fa aquí en el barri, en el qual pràcticament tots els que estem aquí hi estem immersos, i us ho volíem també explicar. Però bé, ara començarem doncs amb la Mihoko, que ens ha preparat alguna coseta. I
sí.
Vale.
Hola. Y pues mira, que a continuación, a partir de las 7 del día 11 hoy de jueves, que hacemos un taller de origami. A ver, si me parece que hay algunas personas que están ya apuntadas, pero que también pueden participar otras personas. Y bueno, la figura que aprendemos hoy de origami es una rana que salta. Entonces ahora voy a leer un haiku sobre rana. Vale. Dice: Furu ikea kawazu tobikomu mizu no oto. Está todo claro, ¿no? Perfecto. Un viejo estanque salta una rana, ruido de agua. Y aquí hay muchas traducciones, pero que he escogido esta que he hecho literalmente, traduje: un viejo estanque salta una rana, ruido de agua. Pues
este
eso.
Es un haiku que hay que explicarlo bien después, sí, de leerlo.
Exacto.
Pero lo haremos otro día.
Exacto. Y luego, pues ya que hoy es un programa especial, leo mi haiku que hice cuando tenía 17 años en un instituto.
Bueno,
que gané un premio.
No tienes muchos más.
No. Bueno, sí, hace algunos años. Pues esto dice: Nangagutsu no kono aki mo sezu mizudeppo. Un niño con botas juega sin aburrirse a la pistola de agua. Pues esto, que pues mira, gané premio, ¿eh? Pero no, no con la... Bueno, pistola de agua, no sé cómo se dice aquello.
Sí, pistola de agua. Sí, igual.
Sí, es pistola, la palabra es un poco... ¿no? Pero bueno, pues esto es el... me parece que esto de Kigo es de la palabra del... de la estación, es botas. Entonces me parece que en verano.
Las botas.
Las botas, sí. Bueno, pues nada.
Bueno, sí.
Muchas gracias. Pues ya os esperamos en...
Vas a preparar ahora el...
Ahora taller. Sí, el taller, y pues mira, a ver si luego...
Y también el pisco labis, que...
Sí.
Si no viene mucha gente, nos vamos,
sí,
vamos a cenar.
Claro, sí, merendar y cenar, y hay postre y todo. Sí. Muy bien, pues nada.
Muy bien.
¿Dara?
Pues ahora continuaremos. I per on comencem?
Doncs vinga. Jo havia portat, només per començar, per introduir, perquè avui faré contes, llegiré contes, en lloc de poesia. I llavors, primer de tot, havia pensat, fes una mica d'introducció amb una mena d'al·legat, reivindicació de la lectura. I llavors m'han recordat d'un llibre molt conegut, d'un assaig que es llegeix molt ràpidament, d'en Daniel Penac, que es diu com una novel·la, i on fa com una mena de decàleg dels deures, els drets, millor dit, del lector. I una part que m'agrada molt és aquesta que diu, he trobat la traducció en castellà, no sé si existeix en català, però bueno, diu: el tiempo para leer siempre es tiempo robado, al igual que el tiempo para escribir, por otra parte, o el tiempo para amar. ¿Robado a qué? Digamos que al deber de vivir. Esta es, sin duda, la razón de que en el metro, símbolo arraigado de dicho deber, resulte ser la mayor biblioteca del mundo. El tiempo para leer, al igual que el tiempo para amar, dilata el tiempo de vivir. Si tuviéramos que considerar el amor desde el punto de vista de nuestra distribución del tiempo, ¿qué arriesgaríamos? ¿Quién tiene tiempo de estar enamorado? ¿Se ha visto alguna vez, sin embargo, que un enamorado no encontrara tiempo para amar? Yo jamás he tenido tiempo para leer, pero nada, jamás ha podido impedirme que acabara una novela que amaba. La lectura no depende de la organización del tiempo social. Es, como el amor, una manera de ser. El problema no está en saber si tengo tiempo de leer o no, tiempo que nadie además me dará, sino en que si me regalo o no la dicha de ser lector. Bé, he trobat que pel nostre programa era apropiat.
Passa con tot, no?
Sí, la excusa perfecta.
Sí, no tiene el tiempo,
sí.
¿No?
Me gusta mucho leer, pero no tengo tiempo. El que se queja de la falta de tiempo es el que no sabe aprovecharlo.
Exacte, sí, o qui realment, o sigui, no li agrada tant el que diu que li agrada.
Pero que diga que no le agrada, no te diga que le gusta mucho leer, pero que no...
Bueno, es la excusa así de primer momento que se da, ¿no?
Bueno, doncs ara que he trencat ja una miqueta...
Has trencat el gel.
Sí. El gel. Bueno, ja l'havia trencat la Mijoco, però... però ja està.
Continuarem amb poemes i el Joan Ignasi, que feia temps que no es venia a veure, com que està acabant un doctorat, ja, clar, evidentment no...
Sí,
la tesi doctoral no don per tant.
Això del temps, jo no posaré excusa.
Has fet mala cara.
Perquè quasi és veritat.
Sí, quasi. No?
Sí, és un tema delicat, diguéssim, no? Vull dir que, en fi. Però vaja, avui, que sí, com heu demanat, doncs, bueno, vinc a llibre-vos uns tanca d'un llibre meu que es diu Simetries, que vaig fer en col·laboració amb un amic que és pintor, Juan Carlos Benito, un llibre, doncs, per tant, il·lustrat, no? I, bueno, és un llibre que té 125 tanques. Jo ara, si l'hagués de tornar a fer, francament, em sembla que no sé si m'hi posaria, perquè només dir la quantitat ja m'espanta una mica, però com que ja està fet, doncs mira, és més fàcil, no? Bé, us deixaré uns quants. El primer que obre el llibre... diu així: exhaust per roques incertes de l'oratge, silent emigro, i tan fràgils la petja del vés del temps ignoro. I el número 2 diu: nits esberlades, les solituds immenses, els cels, els pares, lleu El matí tremola amb el glaç d'hora fosca. El número 5 diu: aboco terres, petits boscos dels arbres d'ànima clara. Els vents em desfiguren ritus, signes i passes. Bé, un mes en primera ronda, diguéssim. Eren remotes les vísceres, les calmes de l'invisible. En ombres ofegades vivia hores bruixes.
Estos son pensamientos, ¿no?
Sí.
Yo interpreto así como pensamientos.
Sí, ho són, ho són.
Però no, no, és que el tema de la tanca té una mica això, no? Que és com el haiku, no? Els tres primers versos, i els dos últims, doncs, és una petita conclusió o reflexió mica filosòfica. Filosòfica, entre cometes.
I quina és la diferència, jo que soc totalment profana en el tema, entre el haiku i la tanca, o no, no és pertinent la pregunta ara?
No, no, és molt pertinent. Sí, a veure, encara que sembli al revés, el tema va començar amb la tanca, diguéssim, no? Que són aquests cinc versos. I després es va extreure com l'essència del tanca, que són realment aquests tres versos, que d'alguna manera encara és una mica més complicat, diguéssim, no? Perquè, bé, o sigui, aquests dos versos de més del tanca et permeten un cert marge, per fer aquesta petita conclusió, aquesta reflexió que deia el Sebastià, no? Vull dir que, bueno, va cap aquí, no? I en canvi, si extreus aquests versos, el haiku, clar, només pots quedar amb el nucli, no? més essencial del que vols dir, no? Que és més complicat, no? En poesia sempre és més complicat treure només l'essència, no? Això, a grans trets, és això, no? Hi ha qüestions tècniques de síl·labes, d'això, però...
Però, a més a més, la tanca permet, doncs, fer que tingui un sentit més poètic. I el haiku potser no tant. És sintètic, vaja.
Exacte, sí, el tanca permet una mica més de desenvolupament, diguéssim, no? Del que vols...
Jo crec que és més fàcil la tanca, bueno, per mi és més fàcil perquè no tens que fer tan sintetitzat, llavors te'ls pots expressar millor, oh, sí, no?
A veure... Sí, perquè estem acostumats a no fer el procés,
sí,
mental,
clar. És massa petit, sí, clar.
Sí, però... Sí, no tens raó, Però
jo... Sí, aquest...
Gairebé és tan complicat una cosa com l'altra,
Sí.
Vull dir que estem molt acostumats a coses com més explicatives, no? I sobretot més visuals, també, no? Llavors, tot el que sigui curt i això... Com que ha d'estar molt condensat...
Tot i que són extremadament visuals, trobo jo. Sí. Des de la meva, torno a dir, profunda desconeixença del tema, sí. El que trobo en els haikus i les tanques és que són molt, molt visuals, són molt poètics...
Sí, sí. Però clar, com que també és un... A veure, és una mica de discurs també a nivell de sensació, diguéssim, no? I clar, la sensació sempre és molt més complicada de dir, no? De expressar, no? Aquí està la dificultat, no? Jo crec que és més o menys semblant el tanca que el haiku en aquest aspecte, no?
Sí. Però l'altre et pots expandir més perquè pots posar-hi, sí, més conceptes, sí, o ampliar-ho més. Sí. I en canvi, bueno, jo he arribat a fer algun haiku amb 14 en 14 síl·labes, que dius, ostres, en català, en castellà llavors ja són 20. En castellà és com has de
l'idioma té més, sí, més... Les paraules són més llargues.
Són més llargues.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs...
Gràcies, per l'explicació, aquesta classe improvisada.
El trobem.
I molt més.
Moltes gràcies, Sònia. Sí, perquè no havia preguntat abans, sinó segur que...
Bé. Ara us contaré un conte. Aquest, és en castellà.
Aquest és de la teva collita?
Sí, és la meva collita. Es titula El campesino, l'artesano i el mercader. En una choza vivían unos campesinos muy pobres, pero muy felices. El matrimonio y sus tres hijos trabajaban cultivando arroz y sus beneficios eran pocos, pero suficientes para mantenerse y no pasar necesidad. Todo iba bien, pero aquel año la cosecha y su recolección no fue bien. Todo lo contrario, las inclemencias del tiempo fueron desastrosas. La cosecha se estropeó y no tuvieron los ingresos necesarios para subsistir. El hijo mayor de la familia se levantó muy temprano aquella mañana y después de despedirse, muy a su pesar, se marchó a la ciudad, en busca de trabajo. Caminó por largo rato hacia la ciudad más cercana. Llegó a la ciudad, muy cansado y abatido, y en un portal de una casa cercana al pueblo, encontró a un anciano sentado haciendo cestas de mimbre, para todos los usos y tamaños, para guardar el grano, para decorar, y el joven quiso, al verlo, quiso también saber hacerlos. El anciano seguía entrelazando el mimbre con rapidez. ¿Te atreves? Le dijo en un tono y al mismo tiempo desafiándolo a intentarlo. Si pudiera trabajar como tú, no me contaría la situación tan precaria que estamos y mi familia. Por eso estoy en la ciudad. El anciano contestó. Primero, joven, y antes de todo, escucha lo que te voy a decir. Presta atención. En ti está aprender este oficio, pero tienes que creer en tus posibilidades y despojarse de esa carga que llevas sobre los hombros. Sí, pero yo soy un campesino, soy un hombre de campo, y hasta ahora no he hecho otra cosa que cultivar arroz. Mis manos no son tan hábiles como las tuyas, sino rudas y fuertes. Mira, joven, el creer y el poder hacer algo son una misma cosa. Son dos palabras distintas, pero una sin la otra carecen de sentido. Olvídate de tu pasado. Hazme caso. Yo te enseñaré este oficio. Deja atrás tus lamentaciones y empieza de nuevo el camino. Nuestra vida es larga y a veces incierta, pero no te preocupes y adelante. Kisha empezó a trabajar y con el tiempo y un poco de paciencia fue un artesano y gran amigo de Kuro, su maestro. Pero el anciano enfermó y Kisha tuvo que llevar todo el peso del trabajo él solo. Iba al mercado y vendía lo que podía. Un día que se dirigía al mercado con los cestos, pasó algo inesperado. Llegó al mercado, como siempre, con poco ánimo, pero su gran amigo y maestro había fallecido, y él se sentía deprimido, pues había sido de mucha ayuda para él. Estaba en su puesto cerca de otro artesano que vendía utensilios de cobre. Por ahí cerca merodeaba un rico mercader con sus ropas lujosas y resplandecientes, a la luz del sol. Se le acercó y le dijo: mi nombre es Kurdai. Yo viajo por toda Asia, comprando y vendiendo mercancías. Ven conmigo y seas rico, rico como yo. No lo pienses dos veces. Kisha se quedó perplejo ante aquel hombre. Sentía temor ante él, pues no lo conocía de nada. ¿Pero qué podía hacer? Estaba solo otra vez y sin dinero. Y recordaba las palabras del viejo artesano. Así que decidió a marcharse con el mercader y no pensarlo dos veces. El recuerdo pesaba sobre él porque de alguna manera quería recompensarlo por toda su ayuda desinteresada y las molestias que le había causado. Y así fue con el tiempo como Kisha, el campesino, el artesano y ahora el mercader, fue rico, y asimismo también su familia. Porque él nunca se olvidó de ellos, por lejos que estuvieran, y en cada puerto que desembarcaba iba al templo a rezar en honor de aquel hombre. Y allí depositaba unas flores blancas dentro de un cesto de mimbre, con unos poemas que rezaban así: este cesto es flores de amistad para nosotros vivas. En mi desdicha, tus manos me enseñaron sincero amor.
Muy bien, va millorant tot això.
Molt bé.
Continuarem ara amb el Sebastián.
Estar a escribir martes. Y la he hecho corta, cosa rara en mí, porque casi siempre la hago de un folio.
Tú también te estás impregnando de la síntesis del haiku y la tanga.
Lo están contagiando, ¿eh?
Sí.
La verdad que sí.
Buscando un renacer. Voy buscando un renacer en el ocaso de mi vida, para poder rehacer cosas que el tiempo olvida. ¿Cuántas veces caminé sin encontrar la salida? Y ahora que quiero volver, el sendero se me inclina. He llegado a la vejez y he pasado fatiga.
No todo fue laurel, también hubieron espinas. Me han amado y amé, supe del amor que suspira, pero también me encontré con los que hacen heridas. Recuerdos del ayer que hoy me maravilla. otro que quiero esconder, se salen de la mochila. Jazmines, rosa y clavel, una mujer con mantilla, un sombrero cordobés y un amanecer en Sevilla. Eso es lo que quiero ver, lo que me queda de vida, y el cariño de una mujer, de eso que no se olvida.
Molt bé, molt bé. Això ha sintetitzat molt ara. El que es tenia acostumat. Sí. Joan Ignasi, si vols continuar.
Molt bé. Doncs continuarem amb una altra tanca. Bé, aquest diu: habituar-me i ser tan sols palpenta d'aquells límits, tremolar i minar-me en estralls de certesa. Ho tinc saltejat. Indolent cursa pels espais solitaris, d'avencs i untures. I pobres són les pedres, i secretes les ales. A veure, diria que m'he saltat alguna cosa, però és igual. Hàbit, retrobo els arbres del silenci, tot just aleno. I en un crit improviso essències, pors, faules.
No, no, les seves tanques de la marinera, no?
Sí.
Sí, sí.
Té dibuixos, no, també?
Tens dibuixos molt bonics, a més. Sí. Unes il·lustracions,
sí,
molt boniques.
Sí, això que us deia, que... el llibre estava fet, i llavors aquest amic meu, que és pintor, doncs se li va córrer a fer unes il·lustracions, o uns quants poemes, i a partir d'aquí, doncs, bueno, també vam fer una exposició, que no són unes làmines, no?, de les il·lustracions i els poemes d'això, no?, i... vam fer alguns bolos, diguéssim, que en diuen, no? Sobre el tema.
Sí. Bueno, l'exposició que tenies els dibuixos feia patxoca, també era...
Era
original, també.
Original, sí.
Molt original era.
Sí, sí. Aquestes làmines, hi havia una part... Mitja làmina hi havia l'il·lustració, l'altra mitja hi havia el poema, diguéssim. Sí, sí. Llàstima que no es pugui veure, perquè això, si no es veu, no ho té, però...
Però es pot aconseguir aquest llibre...
Aquest llibre, malauradament, queda molt pocs exemplars ja, sí, i...
Bé.
Però...
Com es titula?
Però es pot intentar trobar-lo a alguna llibreria així com més important, diguéssim, saps? Mm-hmm. Tipo la Central, el llibre, coses d'aquest tipus. Però vaja. El llibre es diu Simetries.
Sí. Jo tinc el de l'exposició, aquell que vaig adquirir llavors.
Sí.
És com aquest, quan és aquell blanc.
Una edició especial.
Especial.
Era en paper, sí. Numerat, no sé. No.
Sempre ha de ser més.
No, aquest és més maco.
No, aquest és realment molt bonic. És una llàstima que sigui ràdio i que no es pugui veure, però és molt...
Bueno, amb això hi havia també un CD en PDF, que hi havia totes les figures.
Sí, això, exacte. Sí, bueno, era el CD de l'exposició.
Exacte.
Sí, sí,
sí. Bé, ara volia fer una mica, portar avui, perquè avui no podia fer gran cosa, però us parlaré una mica del haiku del mestre de Kawaguchi Teishi, de recopilació d'Àngel Ferrer i Ayoi Dojo, de Cinde Edicions. I us llegiré dos haikus, i estan en català, estan en japonès i en català. Llum de llanterna, rere la vidriera, quan provisqueja. Que bé li escau el gerro de blau persa, un pom d'hortències. Per què fan ombra els pètals de la rosa, tot i ser tan blancs? Enllà del bosc s'escolten els acords d'alguna banda. Bé, parem aquí i farem ara doncs un petit instant de música per donar pas a aquesta segona part amb persones del grup d'Express d'Art, aquesta activitat que iniciem aquest mes d'abril. Doncs fins ara. Bona tarda, tornem després d'aquests minuts a espais musicals. i aprofitaré per presentar-vos a les persones que tinc avui aquí amb aquest locutori, amb el qual començarem per donar la benvinguda al senyor Eugeni Rodoreda, que és conseller de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Benvingut.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Doncs celebrem que estiguis per aquí
i
que vegis tot el que fem.
Molt bé, jo que m'hàgiu convidat, perquè és un honor aquí estar amb vosaltres, i a més amb un programa de tipus cultural, no?
Evidentment, això sí que el barri pot presumir de tenir diverses activitats i projectes culturals des de fa molts anys. Potser ara la cultura s'estén potser més en altres estadis, perquè abans potser era més caramelles, més coral, una mica de teatre, però i ara hi arriba un moment que el coll es dispara cap a multimèdia, fotografia, dibuix.
Sí, no, jo vull remarcar i vull felicitar a tots vosaltres com a persones que doneu un impuls a la cultura amb el barri del Coll, que vull dir, dintre del districte està apartat, però vull dir, té una vida cultural que la gent que no ho coneix, vull dir, jo invito a que s'arribin fins aquí, i la seu central, diguéssim, de tot aquest moviment és el Centre Cívic del Coll, i amb activistes com Salvador Barrau, que donen aquesta vida pues, tan gran dins de la cultura del districte.
Bé, per al·lusions hauria de dir que sóc una part, o sigui, una molècula.
Està clar, que vull dir que conjuntament amb totes les altres entitats i totes les altres persones que fan la cultura aquí.
Sí, avui tenim aquí doncs, ara doncs, els components de FOTRES, i que entre FOTRES i l'Associació de Veïns ens hem creat l'Express d'Art en aquest segon any. Uh-huh. Aleshores tenim a Mireia Flors, a Carlos, a Jordi i el Víctor, que cadascú d'ells fa una cosa diferent, i per això doncs podem tenir un ventall d'expressions diferents, i que després ho aglutinem amb aquest Express d'Art, que és una expressió d'art en el qual s'intenta que totes les arts puguin estar immerses, no?
Molt bé. I a més, vull dir, la proposta aquesta del haiku, que, bueno, jo quan desconeixia el que era un haiku, m'ho van explicar i vaig anar a una jornada, vaig quedar parat, no? Vull dir, d'aquests poemes breus, en poques paraules el que es pot dir, no? Vull dir, si estan ben expressades, si estan ben situades dintre del context. Vull dir, això és penso jo que ha estat pues, una iniciativa molt, 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 molt interessant per vostra.
Bé, doncs això és una de les coses diferents que fem. Potser a Gràcia i potser a tot Barcelona, els, diguéssim que els esquemes d'activitats poden ser molt semblants, però nosaltres sembla que fem coses fora de, no diré de lo normal, però diferents.
Molt bé, molt bé.
Doncs el Carlos ell fa de cineasta.
El que pugui.
El Jordi doncs fa de tècnic de so
i muntador i aquestes coses, sí.
És un conjunt que es va aglutinant, saps? Llavors, per fer la maqueta final. Ell és polifacètic.
El Víctor.
Ell sóc jo, bona tarda, sóc el Víctor.
Exacte. El Víctor, i a més a més, és jardiner, o sigui que fotografia, jardineria,
canta,
bueno, és que
sí, aquí balla, no.
Fantàstic.
També balla, sí.
O sigui que intentem que dintre aquest Express d'Art en el futur sigui com un paraigua en el qual arribi a ser com un model o una marca del barri del Coll, no? Doncs dir-vos doncs, que també volíem presentar-vos ara a través de les ones un conte dramatitzat per nosaltres, el tècnic i qui més qui menys hem anat aportant, entre ells la Mireia Flors, que ella va estudiar teatre, és administrativa.
Sí, Mireia? Sí, faig moltes coses.
És la jefa a la sombra.
¿La qué?
La jefa es la sombra.
Ah.
La que lleva los números. Però què números?
No, jo no porto els números.
Ah, potser.
Sols els musicals, potser, però els números, números, no.
Més endavant, ja ho veuràs. Ja
funcionen les coses, es tenen portar els números, ah, també, no?
Sí, potser és que durant tants anys sempre he estat rodejada de números que ja no m'atrauen. Faig els altres.
Bé, doncs, si us sembla, iniciaríem aquest conte que hem dramatitzat i d'alguna manera entrarem en una bueno, com si fóssim el radioteatre, vaja, però ho hem fet amb un conte en el qual doncs tot seguit,
bueno, les radionovel·les antigament van tindre un èxit fabulós, que això seria bo poder-ho retornar, no?
Bé, tot seguit parlarem del Festival d'Express d'Art, que tot just s'ha inaugurat ahir al vespre en 4 exposicions de diferents artistes i temàtiques, entre elles l'Scrap, col·lage artístic i amb estètica nostàlgica, camp en tema de circ. 2 exposicions de joies artesanes basades en la simplicitat de les formes i els materials nobles de la joieria, sense deixar de contemplar els palets de riu i les fulles naturals. També una exposició de detalls de grafiti sota un títol, el grafiti com a tendència artística, reclamant uns estatuts del grafiter artístic. I finalment un jove creador amb obra gràfica i d'il·lustració. I avui presentem una primícia o estrena d'un conte dramatitzat de l'equip dramàtic Diana Després d'Art, els quals aporten pels oients del Teatre de Ràdio Gràcia per a fer-los participar i gaudir d'aquest festival. L'obra, el guió original, és de Salvador Barrau. Amb vostès, doncs, el diàleg al carrer. Diàleg al carrer. Diàleg al carrer és un relat quotidià del dia a dia de qualsevol població gran. Les presses i estrès de la gran ciutat ajuden a crear diàlegs al carrer fent un problema d'allà on no n'hi ha i d'allò que és senzill i que es desenvolupa de forma poc amable. Un matrimoni de mitjana edat arriba en cotxe després de fer la compra en el mercat del barri. El conductor es diu Josep i la seva dona, Cristina. El barri és força buit per ser cap de setmana. Sembla que al carrer passen més cotxes com una cosa excepcional. En Josep i la Cristina arriben del mercat i ella, dirigint-se al seu marit, li diu:
que bé, avui tenim tot el carrer per nosaltres. Com es coneix que és cap de setmana, oi, Josep?
Doncs és cert. Avui està molt tranquil. Ja ens va bé, perquè així ens podrem descarregar bé la compra.
Bé, doncs avui atura't davant de casa, que així ens anirem més ràpidament i podràs anar a aparcar.
D'acord. No obres la porta, espera que estigui el cotxe aturat.
Home, ja ho sé. No em vull pas estimbar. Començo a treure les coses de la porta pel darrere.
Ja t'ajudo. Així ens anirem més ràpid. I per si ve algú xuc les rodes, dels que tenen ploma les sabates i necessiten córrer.
Au, va, no xerris tant i vés per feina, que hi ha moltes bosses per a descarregar.
Mentrestant, descarregant, arriba un cotxe a forta velocitat que ha de frenar fent grinyolades al terra.
Vaja, un cotxe enmig del carrer. I el carrer d'una sola direcció. Quin contratemps.
És un Mercedes-Benz, amb un conductor atrafegat amb presses i nerviós.
Que no pot aturar-se a un altre lloc?
Estic descarregant els queviures, que no ho veu. Aviat acabo.
Afanyis, home.
Si té pressa, aixequis abans i tindràs temps per tot.
Vinga, home, que es fa tard.
Què li han donat a una tòmbola el carnet a vostè de conduir?
Acaba de negar la burro.
Vostè és maleducat quan va en cotxe o ja ha nascut així?
I vostè és un egoista, no pensa en els altres.
Deixi de tocar el claxon, home. que em molesta i estem a prop d'un hospital.
A l'hospital l'enviaré jo, si baixo.
Vostè és un pinxo. I això és el que és.
Un pinxo jo? I vostè? És una hamburguesa al McDaniels.
Amèrica, ho serà vostè. Jo sóc català i de Barcelona.
Doncs no veig que porti barretina vostè.
Me la poso al vespre quan faig l'amor amb la dona. Cristina. Jo faig catalanet, sap?
Jo també sóc català i no faig tot el que fa vostè. Aturar-se al mig del carrer. Jo deixo passar la gent. Tots tenim feina, sap?
Collons, si no acaba d'emprenyar, no acabaré mai. Tan mec-mec. Em fa posar nerviós i perdrem el temps tots dos.
Ah, a sobre això. És vostè que em fa perdre el temps a mi i no jo a vostè.
El codi de circulació em permet estar aturat 3 minuts per descarregar i vostè s'ha d'esperar sense emprenyar.
2 minuts, diu el codi. Però si ja em porta 4.
Perquè els altres dos se'ls he passat dient bajanades amb vostè.
Bajanades? Què vol dir amb això vostè? Perquè vostè sigui vegetarià, a mi què se me'n dona? Jo menjo de tot. Això vostè, que menja bajanades?
Deixa que em digui. Nosaltres ens fem les bajanades a la planxa i amb una mica de pebre i julivert, però a la meva dona no li agraden gaire les bajanades.
Apa, vinga, deixeu de dir bajanades, que no acabarem mai.
Què se n'ha fot de mi vostè?
Jo? Cabaret? No senyor, no. Sóc molt acurat, jo.
Què? Acaba o no acaba? 700.
Si no m'entretingués tant, ja hauria acabat. La culpa la té vostè. Jo vaig al meu ritme.
Això li diu ritme a vostè? Si sembla una tortuga amb reuma o un cranc amb artrosi.
Vostè és una apagallum.
Ja comencem. Què no veu que porto apagats els llums?
A sobre és sort.
John Bord? Què s'ha begut l'enteniment vostè? Vostè ha conegut el seu pare?
Li he dit sort i no Bord. Tros de soca.
A què espera ara? Qui ha de pujar? El cotxe al pis o què?
Vostè, mec, mec, a veure si no emprenya més, que no acabarem mai, senyor mec, mec.
Com és que té tanta pressa? Si som a divendres a la tarda. Que no surt de weekend vostè amb aquest cotxe que porta.
El weekend ho serà vostè. Jo no faig aquestes coses.
Caca. Bé, doncs el weekend, en aquests temps existencials i difícils, que res va a l'hora, s'han d'implementar bones actituds per a ser feliç.
Ja comencem. Ara li dono per dir coses inintel·ligibles. On vol anar a parar vostè?
Jo? Parar? Ja ho estic de parat. És vostè que amb la seva xerrameca no em deixa acabar. I això, que té pressa. De què treballa vostè?
Jo? Doncs faig feines que donen diners ràpids i s'ha d'anar de pressa. I no aturar-se enmig del carrer. S'ha de donar la idea.
Per això va amb un Mercedes-Benz? Doncs, sí que dona aquest negoci ràpid.
No pararé fins que se'n vagi.
Arriba una guàrdia urbana amb moto.
Vostè, documentació. No sap que està tocant el clàxon a prop d'un hospital? El denuncio per tocar escandalosament, per contaminació acústica, per escàndol en la via pública i demà vagi a la ITV que elimini el clàxon, que és molt estrident. Quan ho tingui, porti-ho a la guàrdia urbana i no surti de la ciutat.
El guàrdia es dirigeix al conductor, en Josep, i li diu:
i vostè, ja ha acabat de descarregar? Doncs circuli.
Ah, gent, tot just acabem d'arribar i estàvem descarregant quan aquest senyor ha començat a tocar el clàxon. Miri, encara tinc les bolses a terra.
És veritat, nosaltres anàvem al nostre ritme, però el senyor mec-mec ens ha destarotat.
Ja me'n vaig. La dona entrarà a les bosses a casa. Vivim a la planta baixa, sap? Acaba d'entrar les bosses a casa, que he de treure el cotxe, Cristina.
Bé, sempre passa igual. Acabes traient el fetge per la boca, tot i anant bé de temps.
Què? Ja estarà content, oi?
Escolti,
M'estava preguntant com un home com vostè, que tot ho fa ràpid, no creu que perd molt el temps.
Serà possible.
Ja estic. Vagi, vagi ràpid. Jo ja estic. Que tingui bon dia.
Irpolín, sisplau, no se'n detingui.
Adeu-siau. Bona tarda.
Bé, en aquest conte, Després d'Art us ha ofert una obra dramatitzada, la qual, en el futur, anirà acompanyada d'altres obres i creacions diverses de diferents autors vinculats al festival o al Teatre de Butxaca de Ràdio Gràcia. I l'interès és potenciar la creativitat, divulgar l'obra en aquesta plataforma del Teatre de Butxaca a les noves generacions artístiques. A tots els que han fet possible aquesta activitat, moltes gràcies. Ha fet possible aquest conte Cristina Peñuela, Víctor Peñuela, Mireia Flors i en Roger i un servidor, Salvador Barrau. I com a tècnic d'àudio i edició, en Jordi de la Torre. I pels actors aquí presents a la ràdio, doncs, bé, un aplaudiment, no?
Gràcies, Barrau, jo no surto, eh? Altre un tècnic que va ser el Carlos, que va ser qui va gravar el conte.
Qui va gravar les veus.
Sí.
Ah, això no ho sabies, eh?
Això no te l'havia perdonat.
Carlos Recio. Bueno, ja.
Claro.
I gràcies també al lloc on hem pogut-lo gravar.
A casa meva.
Són els nostres, són els estudis realment de Forès, molts cops.
Perquè vegi la capacitat econòmica que tenim
per fer les coses, que és veritat.
No, això vol dir que quan es tenen ganes de fer coses es fan. El lloc a vegades no és tan important, sinó...
Us vull felicitar, eh? Vull dir, ha sigut una experiència... Ha estat un remember, no?, de les radionovel·les de Corín Tellado, que es feien abans, etc.
Sí.
Vull dir, molt bé, felicitats.
Gràcies. Jo recordo que quan tenia 12 anys, amb el pare, doncs, com no hi havia televisió, no?, doncs escoltàvem el radioteatre en català, i llavors eren tots assentats davant de la ràdio, com ara estaríem veient la televisió i escoltant totes les obres catalanes, sí. I potser d'això sempre m'ha quedat aquest...
Jo recordo de petit amb la meva àvia, quan, no sé, tindria 5-6 anys, moltes tardes que estava amb ella, pues, estava al costat de la ràdio escoltant una radionovel·la i berenant, no? Per això m'està recordant a temps de molt jove, vamos, que està molt bé.
La diferència d'ara amb això és que amb ell doncs podem posar els sons com si estigués passant doncs al carrer i no és com interpretar,
no és fàcil, no és fàcil fer-ho, no.
No, la paciència i la tècnica
té la seva gràcia.
Sí.
Però bé, és una mica...
Realment també s'ha d'agrair quan va començar la ràdio, no, al seu moment, que hi haguessin creadors que diguessin, hosti, podem fer un text i el dramatitzem i posem sons, vull dir, hi ha un origen.
I tant.
I gràcies a això, doncs, el Jordi també ha fet el que ha fet i continuarà fent el que fa i disfrutant del que fa. I nosaltres, que tots posem veus i fem, com tu i altres, doncs, escrivint, doncs, donaran vida a aquests escrits i podran sentir-los molta, molta, molta gent, com en el seu moment la ràdio va fer. Jo també recordo, haver escoltat aquests programes de ràdio amb la tieta ja, que era modista, fent les seves
puntilles,
les seves puntetes i arreglant, fent els patrons i posant els vestits i escoltant la música a fons. Això també ho recordo jo.
Doncs bé, aquesta és una activitat més de l'Expressar, el que estem tots aquí reunits, que som els que portem tota l'activitat i, bueno,
jo diria que sou un volcà cultural.
Esperem que aquesta flama del volcà arribi a...
El magma, no?
El magma arribi fins a tot Barcelona, perquè interès de quedar-nos aquí solament no en tenim. És de projectar-nos.
Sou ambiciosos,
Sí, sou ambiciosos, això sí. Ara, clar, en aquest moment fem el que podem amb el que tenim, que ja és molt.
I tant,
que ja és molt,
I doncs bé, aquí veieu que tenim el divendres es faran aprendre a fer maquetes, el dissabte que ve, no, aquest dissabte 13, sí, hi ha el teatre musical, el dijous 18 hi ha una nit de teatre, el Docurit és un documents de
una nit on farem documentals que ha gravat la gent i ens els presta per poder passar-los aquí aquell vespre.
També el diumenge hi haurà un itinerari doncs, pel barri del Coll Vallcarca seguint l'arquitectura i escultures que tenim en el nostre barri. I també hi haurà un cafè teatre.
Correcte.
Déu-n'hi-do.
I després un sol concert i després ja la traca final per nosaltres és la nit més curta, que és un festival que ja portem, és la cinquena edició de curtmetratges de ficció del barri del Coll.
Molt bé. Doncs, s'ha presentat molta gent amb aquest festival de curtmetratges.
Recordes ben bé ara? No, els
10 curts tenim, de moment.
Déu-n'hi-do.
Sí, tot això s'ha de fer en un sol dia, o sigui, una nit, vaja.
Sí,
tampoc...
És interessant, eh? Tots aquells que els agradi realment el cinema i volen sorpreses que vinguin al curt.
Sí, perquè a més tenim curtmetratges des de gent amateur, gent que està estudiant i gent que es dedica professionalment al cinema. O sigui que no és només gent del barri... Mm-hmm.
No, realment és impactant, eh? Sí. Hi ha imatges, hi ha filmacions extraordinàries, val la pena.
I bueno, el Docunit, que aquest any s'estrena...
Correcte.
També tenim 7 o 8 documentals de moment que pinten bé, sí. Molt bé.
Home, de fet, Express Art és un festival dedicat a grups i artistes que volen mostrar el seu treball amateur i o semiprofessionals. Podreu gaudir d'exposicions, tertúlies, recitals, mostra, curtmetratge i documents, teatre i concerts. Així fem la presentació amb aquesta targeta que estem divulgant a través del Centre Cívic del Coll, en el qual hem d'agrair també tant a l'Ajuntament com al Centre Cívic del Coll doncs, aquest suport i diguéssim aquest estadi de poder tenir un lloc on poder fer coses. Mm-hmm. Els espais són importants per nosaltres.
On poder expressar Express d'art és molt important.
Sí, sí, poder desenvolupar tota la vostra creació, no?
Sí, perquè és molta i diversa.
Jo també voldria dir una cosa. Que, on està la meva càmera?
Digui.
No, que volia donar gràcies també al Xavi, a Natàlia i a Guillem i a tota la gent de l'equip del Centre Cívic que ens ajuda, Bueno, també és una pota més del projecte, perquè el Xavi també va estar a la reunió de la primera vegada que vam pensar en l'Expressar, que bueno, no es deia Expressar, no sé com es deia, però entre tots vam dir, Express, no sé què, Art, i vam fer l'Expressar. O sigui, també Xavi, Natàlia i la gent del Centre Cívic també tenen
molt a veure,
un raconet.
Bé, ara solament li hem de demanar al senyor Eugeni Rubreda que ens subvencioni tot el que hem demanat enguany per poder continuar fent aquestes coses.
Tu ja saps que el meu recolzament el teniu total, eh? Vull dir que seguiré amb aquest mateix caire i vull dir que endavant, vull dir que...
Però sabem que, com que ja et ve de cara el que fem, ens ajudaràs, perquè això... Si està tot el que estigui...
En tot el que estigui amb la meva mà, ho podeu comptar.
Molt bé, doncs agrair-vos a tots haver estat aquí, també Eugeni Rodoreda, i que s'hagi desplaçat des de Gràcia fins a aquestes instal·lacions.
No, és Gràcia això també, eh?
Bueno, una mica en diem com la República Independent, però sí, és Gràcia, Gràcia.
Doncs és el que he dit abans, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i bueno, que seguiu amb aquest entusiasme, i a més jo penso que el més positiu és que ho feu perquè ho sentiu altruistament, sense cap compensació dinerària ni material, que això penso jo que és el que té més valor de tot el que esteu fent.
Cert.
Moltes gràcies i endavant.
Tenim la millor, que és passar-ho bé.
Exacte.
Bé, estimats oients, ens acomiadem avui amb aquest especial de Ràdio Gràcia del Teatre de Butxaca amb l'Expressart, i desitjant que hagueu gaudit amb nosaltres d'aquesta estona de tertúlia, i us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda, i no deixeu de seguir-nos al 107.7 FM de Ràdio Gràcia. Bona tarda.